Calella Educa, el programa per parlar d'educació, per dialogar amb pares, docents i alumnes. Amb Josep Basart.
Bon dia i bona hora. Tornem a estar aquí, després de les vacances de Nadal, que espero que hagin anat bé a tothom i que hàgiu pogut descansar i, sobretot, recuperar energies, perquè sembla ser que, almenys en el món escolar, les energies són molt necessàries perquè aquest trimestre es presenta una mica llarg. Avui m'acompanyen la Helena Múrcia.
Bon dia.
I la Mar Buch.
Bones.
Bon dia a totes dues, benvingudes. Ja sé que esteu molt nervioses perquè això d'estar en antena doncs és una mica complicat, no? O, bueno, l'Helena, no?, perquè té experiència d'un programa.
Sí.
I tu, Mar, has fet alguna vegada alguna cosa a la ràdio?
No.
No? No has fet res?
Home, no, que no hi recordi, no. O sigui, no així tan...
Doncs vigila, perquè això enganxa, eh? I quan un s'hi acostuma i agafa el gustet, doncs dius, ostres, tu, això està molt bé, eh? Poder xerrar, poder explicar les coses que t'agraden o que no t'agraden. I és tant. Divertit, eh, que sí?
Sí.
Bueno, l'Helena ja gairebé d'aquí sí, a fer un programa.
I és professional.
Bueno.
Sereu, home, igual pot ser la meva substituta d'aquí un temps, vés a saber.
Ja es veurà, Josep.
Bueno, doncs tindrem bona companyia avui amb dues noies que, a més a més, fan batxillerat. I això ja són coses i paraules majors, eh? Primer de batxillerat, totes dues?
Sí.
Molt bé, així no m'agrada. El primer de batxillerat és el primer any, tranquil encara, no hi ha nervis, es poden fer les coses tranquil·lament.
Bueno, lo de tranquil...
Home, tothom ho diu, que el primer de batxillerat és,
sí,
és
sí, com... Sí, no? Sí, diuen que segon és pitjor.
És com el quart de secundària, una miqueta més complicat, però sense exagerar.
Eh que sí? Cinquè de l'ESO.
Sí.
Sí. Sí.
Nosaltres més no us en fieu pas gaire.
No.
Perquè el primer trimestre sempre és el més fluix, després venen ja les coses més interessants. Molt bé, doncs què farem avui? Doncs avui farem, o parlarem, millor dit, sobre el batxillerat i sobre els canvis que s'han proposat, però que, atenció, i vull deixar-ho molt clar ja des del principi del programa, encara no són oficials, eh? Són propostes que s'han fet des del Ministeri d'Educació i que ara la Generalitat, el govern de la Generalitat de Catalunya, doncs també ha d'analitzar com els adapta a Catalunya. Perquè des de Madrid ho fan tot, per tot el país, i després cada comunitat autònoma ha de decidir com els adapta. A més a Catalunya o al País Basc, que tenim llengua pròpia, clar, això vol dir que aleshores no acaben mai de quadrar, no? Però bueno, però són canvis i són propostes que poden fer variar una miqueta les actuals maneres d'organitzar les matèries a batxillerat. I per tant, doncs, home, parlem-ne, a veure què us semblen, si us agraden, no us agraden, o inclús us podria preguntar què faríeu vosaltres, no? Però bé, abans de passar a parlar de batxillerat, fem la frase del dia, com fem a cada programa, que ja sabeu que a mi m'agrada sempre posar una frase, doncs que ens expliqui alguna cosa, que ens digui alguna cosa. I avui he buscat una frase una mica estranya. Estranya pel personatge que la va dir i una mica perquè a vegades aquestes frases s'han d'entendre i s'han d'explicar. El que va dir la frase era una persona que es deia Søren Kierkegaard, nòrdic, aquest era del nord, i va dir una cosa com aquesta, no és gaire llarga: el mestre ensenya més amb el que és que amb el que diu. Què vol dir això? Què enteneu vosaltres, què volia dir en Kierkegaard amb aquesta frase? El mestre ensenya més amb el que és que amb el que diu.
Home, que bueno, nosaltres, a part d'aprendre amb el que ens diuen els mestres, també aprenem amb el que fan, com responen, com volen ensenyar. Clar,
sí.
Si no tenen ganes d'ensenyar, doncs nosaltres tampoc ens ho agafarem.
Ho noteu quan un professor o una professora no té ganes de treballar
es
aquell
nota.
Dia o no té ganes d'ensenyar, sí?
Es nota.
Però en què es nota? En que no s'expressa clarament? En que explica poc? O posa molts d'activitats? O posa-nos a deures. Com ho veieu? Com ho noteu, això? Perquè, clar, tens raó amb el que has dit, i és això el que volia dir precisament la frase, no? Que moltes vegades la persona que tenim allà al davant que ens ensenya i ens educa més amb el que fa que no pas amb el que diu. Però com ho noteu, això? Perquè, clar,
les
ara,
actituds...
Em preocupa, perquè després de 40 anys de fent de profe, ara resulta que els professors, els alumnes sabien quan tenia ganes o no tenia ganes.
Les actituds que es posen a la classe a l'hora d'explicar, quan tu tens una actitud que és més positiva, que tens més ganes, vens més animat, es nota, perquè la classe es fa molt més amena. Quan un professor ve i està, que si baix d'ànims, que no té ganes, que d'això la classe es fa eterna.
Sí, clar, que això ens pot passar a tots, no? Però veus molta diferència quan a un professor li agrada el que t'està volent ensenyar, o d'aquests que et posen la presentació, ho presenten, diuen, bueno, això, us ho mireu, i ja. Però sí, després si venen i t'ho expliquen aquí com si...
Però a batxillerat també us fan això, de dir, escolta, aquí teniu el tema, us el llegiu, i després ja fareu preguntes, no? Que
home, vegades,
jo en tenia un que ho feia molt sovint quan estudiava, que sempre ens feia el mateix, ja ho sabíem, no? Que només de començar el cas d'avui, es dirà, en 5 minuts, què hem de llegir? Però no ens explicarà res més, i efectivament.
No, sí, hi ha alguns profes que sí, algunes assignatures, que... Bueno, llegiu-vos això i feu les preguntes. I llavors sí que després hi ha altres profes que et diuen, vale, primer fem classe, ensenyo gramàtica o ensenyo el que hagi de fer, i llavors després fas exercicis perquè els t'has de posar en prova, si ho has entès. Però que ja comenci una classe i et digui, llegeix-te això, subratlla lo important i fes els exercicis.
Per tant, sí que és veritat que l'actitud que pugui tenir el professor amb la matèria, i amb vosaltres, evidentment amb els alumnes, doncs això vosaltres ho noteu, i llavors és què feu? Desconnecteu? Us poseu a mirar el telèfon a veure...
A veure, el telèfon, el telèfon no, de... perquè no podem, però sí que a vegades es desconnecta de classe.
Sí, però quan també una... depèn de la matèria. Si la matèria és més feixuga, si és més de llegir i tal, sí que... A vegades ho fan més, però jo què sé, amb física, a mi no em poden dir llegeix-te això, perquè...
Més complicat, està més complicat. O física, o química, o matemàtiques, no?
Sí,
m'imagino que aquí no...
Això és més pràctic, pràctic. Clar,
tot,
entre tots.
Tot i que segur que hi ha de tot en aquest país. Molt bé, doncs a mi aquesta és la idea de la frase d'avui, i els profes ensenyen la seva matèria, transmeten uns coneixements, però també és molt important com ho fan, de quina manera doncs ells es presenten, tenen la seva actitud, la seva manera de fer, i això també ajuda o no ajuda als alumnes. Doncs bé, aquesta ha sigut la frase d'avui. I d'aquí una estona entrarem, d'aquí un moment entrarem en el debat.
Calella Educa, el programa per parlar d'educació, per dialogar amb pares, docents i alumnes. Amb Josep Basart.
Molt bé, doncs anem pel debat. Un debat que serà avui... Jo espero que sigui crític, perquè de vegades estic segur que els alumnes no esteu d'acord amb la manera com s'organitzen les matèries a batxillerat. Recordem-ho per a la gent que ens pugui estar mirant i escoltant com funciona la cosa. Hi ha un grup de matèries que són obligatòries, català, castellà, anglès, filosofia, història, a segon, sobretot. I aquests els han de fer tots, aquí ningú se salva. Les matemàtiques també... agradi o no agradi, aquestes matèries s'han de cursar i s'han d'aprovar. Després hi ha unes poques matèries que se'n diuen de modalitat. Si un agafa la modalitat científica o tecnològica o humanística o social o artística, doncs tenen unes matèries que són pròpies d'aquell batxillerat.
Sí.
I després hi ha les optatives, que aquí cada centre fa el que pot, s'ho munta com pot o com vol, o a vegades depèn dels professors que té, i ofereix unes optatives que es poden escollir, que no sempre n'hi ha gaires. No sé, Alfreda, com ho teniu, si podeu escollir masses optatives o no, però molts centres en tenen una, dues, com molt tres.
No,
crec que en tenim tres.
Sí?
Sí, jo crec que sí.
Estaria força bé si en teniu tres,
Però no ho sé. Jo crec que tres.
O sigui, tenim tres franges d'optativa.
Sí.
No és... Però d'opció per cada franja també hi havia això. O sigui...
Dues o tres matèries, normalment...
Sí, entre dos o tres.
Sí, sí, ara no... O perquè, clar, en optativa estiu per tots els batxillerats.
Sí. Perquè tenim les comunes i llavors hi ha les de modalitat i les optatives. Llavors nosaltres podíem triar entre les de modalitat i les optatives, depèn del batxillerat que facis.
Exacte. I recordem, això sí, que les de modalitat són pròpies de la modalitat i que més són interessants perquè això després té repercussió a la selectivitat, perquè poden tenir una puntuació més alta o més baixa, i això pues té el seu valor. Molt bé, aquesta és una mica l'estructura. I ara resulta que des de Madrid, que és on es decideixen les coses del món educatiu, han decidit que la física i la química, per exemple, i les ciències mediambientals, o alguna cosa així, no recordo mai el nom, eren matèries separades, les ajuntem totes tres i en fem una de sola. Aquesta és una proposta per una banda, i la física i la química, que eren dues matèries fantàstiques i meravelloses, la biologia i la geologia, la biologia i geologia, que s'assemblen molt, La biologia parla dels éssers vius, la geologia parla dels éssers no vius. Per tant, no s'hi semblen en res, no? Un ou amb una castanya. Doncs també hem dit que tot posem juntes. Vale? Llavors aquí tenim problemes, perquè resten hores. Per tant, aquesta és una de les propostes que ha fet el Ministeri. Una altra proposta, també, que ha sobtat, sobretot en els docents, és que el treball de recerca, que fins ara tenia un valor, un percentatge de la nota final de batxillerat, que era un 10%, doncs ara passarà a ser tractada com una matèria. Però no han especificat quantes hores s'han de fer, perquè si és una matèria, necessiten temps, dintre de l'espai de la classe. Fins ara no es considerava, es feia fora. Veurem. Com ho veieu vosaltres, aquests canvis?
Bueno...
M'agraden, no agraden, us semblen lògics, us semblen que no són gaire lògics?
Jo crec que hi ha alguns que no són massa lògics. Mm-hmm. O sigui,
com, per exemple?
El de biologia i geologia. Mm-hmm. Crec que són dues coses diferents, que si les ajuntes pot ser una mica caòtic.
Mm-hmm. Depèn de com ho ajuntin, perquè de moment no han dit com ho volen fer. Simplement han dit que agafaran les dues matèries que fins ara eren diferents i separades, amb les seves hores, i que els ajuntaran amb una de sola, però no han dit com. Mm-hmm. Cal pensar que, com es fa algunes vegades, primer faran la part de biologia, per exemple, i després geologia, o al revés, que no ho barrejaran.
Jo això és el que vaig fer l'any passat a quart, que l'assignatura de física era física i química, i el que ens va passar és que vam passar gairebé dos trimestres fent física, i química ho vam haver de mirar molt per sobre. Llavors sí que suposo que sí que s'hi sumarien hores, ja que junta doncs, dues assignatures, no?, segons el que has dit. Doncs s'hi sumarien hores.
Biologia i geologia, sí.
I física i química, no?
La física i la química.
Sí. Doncs això, però que no sé si es podria repartir bé per parts iguals, física tant química, saps?
Clar, sí.
I sí que trobo que està bé doncs, fer les dues d'una manera gairebé obligatòria, perquè també, o sigui, jo ara estic fent física, no faig química, per exemple, vaig triar tecnologia en comptes de química, però després si vull canviar bueno, vull mirar-me una altra carrera, potser sí que m'interessa més la química i no l'hauré fet a batxillerat, saps? Per tant, pot estar bé per això, però preocupa potser per com ho divideixen.
Sí.
Home, penseu una cosa, que fins ara, clar, quan un fa batxillerat no és el final dels estudis, sinó que és un pas previ per poder accedir a la universitat o als cicles formatius de grau superior, però bé, vaja, la majoria d'estudiants van a la universitat. No és el mateix fer en la carrera de física o qualsevol enginyeria, on la física és molt important, és bàsica, o fer uns estudis de grau de química, on la física no és tan important.
No.
Aleshores, clar, s'entenia molt bé quan això era separat i, per tant, podies escollir, podies triar entre la física o la química en funció del que volies fer després. Ara també has de menjar amb patates o la física o la química si no t'agraden.
Clar.
O les necessites, però hauràs de fer-ho. I el mateix passarà en biologia i geologia.
Yeah.
Segurament els biòlegs... podríem preguntar a algun biòleg si li interessa molt la geologia i segurament dirà que, home, tenia algun coneixement bàsic, sí, però la geologia i la biologia no és ben bé el mateix. Sobretot si fas una carrera de biologia o la geologia, de pedres no en trobaran gaires. O els geòlegs, amb la biologia tampoc. Per tant, aquests canvis... Ah, i l'important, es perden hores. Com ho veieu, això, perdre hores?
Perdre hores pot ser bastant dolent. Jo considero que pot repercutir molt.
Perquè perdre hores vol dir també que hi haurà menys continguts.
És que és això, és menys continguts, però sí que tindrem com més classes, tipus més assignatures, però menys hores. Llavors, clar, s'haurà de reorganitzar tot per posar aquestes assignatures. Llavors, hi ha altres assignatures que potser es consideren més importants que perden hores perquè tenim més assignatures.
Amb el que està clar és que es passarien de les 12 hores actuals a 6. Es perden la meitat de les hores. Per tant, per força, s'han de treure continguts perquè, si no, no hi ha temps de fer-ho. No es pot fer en 6 hores el que es feia en 12. Això. Per més que es vulgui... Bueno, sí que es pot fer, però tocant els temes d'una manera molt superficial.
Sí.
I això seria un problema perquè després a la universitat...
Per això, o sigui, batxillerat, clar, ens ha preparat per la universitat i, o sigui, hem d'intentar aprendre tot el que puguem, saps?
Clar.
Perquè llavors, si no, a la universitat potser ens ho passem malament. Per tant, és que si aprenem menys coses o i la igualtat de coses, però menys profunditat, potser anem
més
justos.
Bastant, sí.
A veure, hi ha alguns col·lectius de professors que s'han agrupat, els científics sobretot, que clar, estan dient, bueno, haurem de fer com una mica com els matemàtiques. Algunes facultats, a l'estiu, quan els alumnes volen fer carreres de matemàtiques o d'enginyeries o algun altre semblant, a l'estiu fan cursos de matemàtiques per poder preparar els alumnes perquè quan comencin el curs a primer... doncs sàpiguen alguna cosa més, perquè és que si no la formació és més baixa del que seria recomanable. Podria passar el mateix amb la física i amb la química, però clar, això no és pla.
Clar.
Des de la meva perspectiva no és clar, perquè vol dir que l'estiu...
A l'estiu hauràs d'estudiar.
Hauràs d'estudiar, llavors dius, bueno, si podem fer-ho al batxillerat, perquè ho hem de fer.
Clar, això sí que és veritat.
I us agradaria a vosaltres fer el cursos d'aquests a l'estiu?
Home, si ens ho pot donar batxillerat,
a veure,
millor.
Sí, però a l'estiu no crec que cap està amb la mentalitat de posar-nos a estudiar, perquè l'estiu és com... Són com els 2 mesos i pico que estem desconnectats.
O treballant.
O treballant, perquè ja estem a la data.
I us asseguro que quan esteu a punt d'entrar a la universitat, aquests 2 mesos són necessaris.
Ja,
són molt recomanables, perquè després, a partir del setembre, les coses comencen a ser una mica més apretades, perquè la universitat, evidentment, no té res a veure amb el batxillerat, ni els professors, ni tot el que es treballa. És una altra història. Per tant, aquí tenim una possibilitat que ja veurem com ho resoldran al final. Una de les propostes que s'ha fet des de Catalunya, i que per tant cal pensar que només ho faríem aquí, és incrementar les hores de reforç de les matèries de ciències, física, biologia, etc., en la part optativa. O també incrementar la part de modalitat, més hores de modalitat, per complementar justament aquestes hores que es perden. Com ho veuríeu això vosaltres? Perquè vol dir que si fan això... també haurem de treure alguna altra cosa. Yeah. Sobretot les optatives.
Clar, per tant, estem parlant de com un batxillerat molt més com enfocat en una sola cosa. No tant...
Més tancat, sí. Sense tanta optativitat. I, per tant, clar, si fem reforç, diguem-ho així ara, el nom encara no ha sortit de biologia o reforç de geologia, això vol dir que alguna optativa l'haurem de treure perquè tot no es pot encabir. Clar. Llavors es perdríeu la possibilitat de
això
fer
també
altres matèries.
Pot perjudicar perquè després, si ens... si posen reforç i ens treuen hores optatives, donem el cas que ens treuen hores optatives, quan arribis a la CL, si hi ha optatives que tu tries, que et pugneren i vols entrar a una carrera que, per exemple, necessites literatura universal per posar alguna assignatura i a tu aquesta assignatura te la treuen perquè han posat això, també et perjudica després.
Clar, rebaixa l'optativitat o la selectivitat. És a dir, no podràs triar en tant.
Clar.
Però també recordeu, i això vosaltres ho sabeu perfectament, perquè segurament ja us ho han dit o heu parlat, la selectivitat també canviarà.
Òbviament, sí, som conscients d'això.
A vosaltres, si ara, com la Generalitat ha demanat retrasar-ho un any, potser no us agafarà encara, i només... sí que us agafarà.
Sí.
Si vosaltres esteu el primer, us agafarà ja
la
100%
nova.
La nova selectivitat, que aquest any els que ja la faran ja estan contents, perquè ja
home,
un 25%
sí.
Serà competencial. I això vol dir que no serà tan memorístic i que hauran de demostrar que a la pràctica saben fer més coses. Per tant, i a més hi ha hagut polèmica, perquè al principi de curs no sabien com eren els exàmens.
Sí, al principi de curs estaven tots els profes una mica agobiats, perquè estaven que havien de començar a preparar-los a segon de batxillerat, però no tenien models, llavors... Pues una mica...
Això a vosaltres us va preocupar una mica o no?
Home,
a veure...
Al principi de curs sí que és veritat que ens van dir que, clar, que ara els conillets índies serien els que són un any més grans que nosaltres. Per tant, vam dir, bueno, clar, tenim un any per veure
part,
com és.
Sí, per una part és com que vam rebaixar una mica, però ara ja és com...
Bueno, el que està clar és que l'any que ve, i esperem que ho diguin aviat i que no tardin massa, hauran de dir com fan tot l'examen competencial. Ara aquest any serà un 25%.
Clarament.
Per tant, més és una part. La resta mantindrà el model que han tingut fins ara, no? Però amb vosaltres ja no. Serà el 100% competencial. Aleshores, clar, si no s'espavilen a principi de curs, a dir com seran aquests exàmens per poder-los preparar una mica, anireu allà...
A més que a segon vas que... O sigui, és un no parar. Tot passa molt més ràpid, t'apreten una mica més perquè han de reduir tot el temari en un temps... perquè després tinguis temps per preparar-te per la selectivitat.
Ja, els professors ja saben què entrarà a la selectivitat, quins temes entren, fan el que fan, jo també ho feia quan era professor, doncs agafes i només fas allò que entrarà a la selectivitat. No faràs matèria que no entra a la selectivitat.
Òbviament.
Però clar, ser competencial la cosa és una mica diferent, eh?
Sí.
Però
jo crec que anirà millor.
Pues sí.
Jo crec que sí. No sé, des del meu punt de vista...
Defensa el teu punt de vista.
No. Des del meu punt de vista, jo crec que el ser competencial serà molt més fàcil. O sigui, no molt més fàcil, però pot ajudar molt més. Perquè, si... Pensa, les preguntes et fan una pregunta, però potser tal com te la et formen la pregunta, ja saps quina és la resposta, saps?
Si fes això, més seríem...
T'encaminen una mica més, saps, cap a la resposta.
Però clar, diuen que seran més respostes obertes, respostes de... Aviam com t'espaviles.
Ja, però...
Mira, el model que tenim ara més semblant al que volen fer amb la selectivitat són les proves del PAP, proves d'aptitud pedagògica per als que volen fer de mestres, on són proves competencials al 100%, i això ja des de fa alguns quants anys. I jo tinc l'oportunitat de ser de professor dels que vigilen i dels que corregeixen, no? I realment els resultats no són tan bons com sembla. Gairebé suspèn un 50%. Vol dir que ser competencials, fàcils... Compte,
Si respons a algú que no li agrada...
No és que siguin fàcils, però jo crec que pot ajudar també, perquè si ets més memorístic, pensa que t'has d'estudiar com molts de temaris de cop i llavors després potser arribes a l'examen i no te'n recordes el temari.
Sí, però igualment, per les proves al PAP, a l'ESPAP, això es veu claríssimament. Si no tens una formació teòrica... difícilment en algunes proves, sobretot les científiques, de matemàtiques, etc. Hi ha preguntes que no els pot respondre. És a dir, que cal una teoria.
Sí, clar. Això sí, o sigui...
En perquè... català i castellà potser no tant, perquè una comprensió lectora, si saps llegir, és més fàcil i que el comprenguis, el que llegeixes, tot i que depèn del que llegeixes i com te formulen les qüestions, no? Però en matemàtiques, si no saps uns previs teòrics...
Clar, això sí.
O en física, o en química, com ho afrontes un examen competencial?
És que és això, per molt que sigui competencial, has d'estudiar. Vull dir, la gent que es pensa, és competencial, ja jo ho sabré, m'ho lleixo el dia abans, no. És el contrari, en plan, has d'estudiar, perquè no saps com serà la pregunta, però potser t'ajuda.
Bueno, jo recordo, les matemàtiques d'aquestes proves del PAP, recordo una pregunta que era molt clara, que un cop la podies entendre de què anava i què et demanaven, resulta que havies d'aplicar una fórmula. Clar, els que no havien memoritzat aquella fórmula no la podien respondre de cap manera. És a dir, que la part competencial era entendre, comprendre què t'estaven demanant, què havies de resoldre, però si no sabies la fórmula, quedaves que no podies fer la resposta correcta. Una cosa, sobretot en ciències, cal que hi hagi una part, diguem, més memorística de saber aquestes fórmules o els procediments que després et permetin fer la resposta correctament. És a dir, que quan parlem de competencials, algú diu, això serà més fàcil perquè al final és fer coses. Bueno, sí, però
també s'ha de comprendre tot. Clar, el que
has d'arribar al punt de poder fer-ho competencial perquè ho saps prou bé, perquè t'has après la teoria prou bé i has arribat a entendre-la no llegint-te-la del llibre. Saps?
Clar, sí.
O sigui, jo què sé, em donen una fórmula i al final m'expliquen com l'han trobat, i llavors això sí que em pots ajudar, però he de seguir sabent-me la fórmula, he de saber on posar-la, què fer.
Clar, és això.
Una cosa tan fàcil com una àrea, no? Trobar l'àrea d'una cosa, si no saps la fórmula de l'àrea...
No.
Per més que te sàpiga tot què és una àrea, si no saps la fórmula no la podràs aplicar, per tant no podràs calcular l'àrea, no? I això passa amb moltes altres coses. I amb les llengües potser no tant, perquè sí que ja és són matèries i coneixements molt més pràctics ja d'entrada, no?
Clar, sí.
Però com dèiem, i l'Helena ho sap molt bé, si no sap les normes d'accentuació, com posa els accents?
Helena? Pues, no sé.
Això...
Que dius, maco.
Això és un problema, això.
El que et sembli.
Sí, esclar. Jo vaig posant palets aquí sobre les lletres...
Home, tampoc això. Vull dir, les paraules que saps que s'accentuen, doncs... Si no saps si és obert o tancat, l'escrius dues vegades i el que t'assembli que és la correcta.
Tens el 50% de possibilitats d'encertar-la, que això ja és molt, és un percentatge molt alt. Però el que ja no està bé és ficar palets, és a dir, accents a les consonants. Això jo ho he vist,
I després hi ha gent que fa l'accent recte cap amunt, i tu l'interpretes, clar, com vols, obert o tancat.
Però el que no saben és que els correctors ja tenen claríssim que si és recte, si és vertical, allò és
el cantó dolent.
Home, jo crec que posar un accent recte no el faré mai. Vull dir, prefereixo jugar-me si és obert o tancat, però de recte, no.
I amb un examen de selectivitat no ho feu, jo se us recomano que no ho feu, perquè aquí sí que hi sortiríeu perdent. Anem a parlar del treball de recerca. Com ho veieu, aquesta proposta que volen fer de passar de ser un percentatge de la nota final, un 10%, que un 10% és un punt, i un punt poca broma, que sigui o tingui un tractament d'una matèria. Per tant, tindrà una nota que farà mitjana amb altres matèries i a partir d'aquí, doncs, com ho veieu?
Jo, sincerament, torno a dir, crec que o pot perjudicar o pot anar bé.
Helena.
A veure, explica-te no, perquè, clar,
és que és
les
veritat.
Dues coses és una mica difícil.
No, perquè depèn de... O sigui, que sigui... Que ara nosaltres estem fent el treball de recerca que ens conta un 10% final de la nota, llavors això ens pot ajudar a pujar a la mitja de batxillerat, però que la facin com si fos una classe, una assignatura, et pot o pujar a la mitja o baixar-la.
Clar, la
de
cosa
batxillerat.
Bona és que...
Llavors, nosaltres tenim la sort que dintre de la nostra nota final que surti de batxillerat se'ns aplicarà aquest 10% de la nota que haguem tret del treball del TDR. Clar, però si a tu ja te l'ajunten i et fan la mitja, ja és com que no tens com aquest 10% de més que te la pot pujar.
És que no hi és, el 10% desapareix. La part bona és que si treus una nota per sota de 5, pot fer mitjana, i per tant aprofites, mentre que amb el 10% et penalitza. Eh?
Sí.
No arriba al 5, et penalitza. No. I després el temps. Perquè ara el treball de recerca el feu fora de l'horari escolar,
sí,
a casa, a l'estiu, les vacances, i
sí,
si passa a ser una matèria... Ens han de dir a veure com ho faran, això.
Clar, el que és que llavors tindríem hores dedicades 100% al TDR. Saps? Hores en què potser pots parlar amb el tutor de TDR, i ara més aviat t'has de buscar les hores. O sigui, li pots dir, ei, quan pots, bueno, a quina hora tens hora a centre per poder anar, poder xerrar, no sé què.
Sí, clar.
I estaria bé tenir aquestes hores, però és que igualment després, clar, el del 10%...
El del 10% i a més que també treu una altra assignatura. Llavors és com
aquestes,
una altra hora d'una altra assignatura.
Aquest és un dels temes que no s'ha definit i és el que hem demanat des del govern de Catalunya a Madrid, no? Dir, escolta'm, vale, acceptem que no compta el 10%, que té el tractament d'una matèria, però a l'hora dels horaris, si compta com una matèria, vol dir que hi ha d'haver hores dintre de l'horari, per tant hem de treure hores d'una altra matèria. O té el tractament de matèria però ho fan fora, que ho diguin, perquè canvia molt. És a dir, si compta hores, vol dir que han de treure hores d'una altra assignatura. Això està claríssim. I si ho fan fora de l'horari, doncs no hi ha problemes, com ara.
Bueno, si ho fan fora de l'horari, doncs tu l'estàs fent al teu ritme. Vull dir, nosaltres ara entrarem al pla de recerca la setmana que ve, llavors nosaltres hem tingut des del setembre o octubre que ens van començar a parlar del TDR fins ara al gener per fer-lo i hem tingut nosaltres el nostre temps de vale, doncs ara tinc una estona, doncs el faig. I l'entrego, el vaig fent a poc a poc. Que el tinguem com una classe significa que has estat tota aquella hora, aquelles hores que se li dediquin, doncs fent-lo.
De totes maneres, el que sembla clar, i a més des d'aquí a Catalunya sembla que ho tenen per aquí, és que es faci fora de l'horari, com ara. És a dir, que cadascú dediqui el temps que cregui oportú. Per què? Perquè si el treball de recerca, hi ha molta part d'aquesta feina que no es pot fer a l'aula.
Clar.
Si has de fer entrevistes, si has de buscar segons quina informació, si has d'anar a visitar algun lloc o has de fer un treball de camp, no es pot fer dintre la classe.
Clar, depèn molt de si és un treball més aviat teòric.
Sembla que la proposta apunta que sí, tindrà el tractament d'una matèria, però la feina es faria fora de l'horari. I, per tant, no penalitzaria més traient hores d'altres matèries. Veurem com acabarà, però tot apunta que la cosa va per aquí. I després hi ha una cosa que també no se n'ha parlat, però se n'ha parlat realment, és el tema de les ponderacions, és a dir, el valor numèric de nota que li donem a les matèries de modalitat i optatives. Que això cada any és un mica un garbuix, perquè canvien de cop i volta matèries que valien 0,2, després passen a 0,1, algunes canvien de modalitat, bé, això és una miqueta a vegades confús i que no ajuda, perquè un es pensa que agafaré aquestes matèries perquè m'ajudaran a pujar la nota de selectivitat, i per resulta que li canvien el valor i ja no va el mateix. Com ho veieu, aquests canvis, vosaltres? Creieu que va bé això de que vagin canviant o que ja hauria d'haver una cosa fixa, establerta?
Potser alguna cosa fixa, de les que compten més nota, hi hauria d'haver, perquè clar, tu et presentes el primer de batxillerat, ja comences a triar optatives que tu penses que et poden ponderar i que et poden ajudar, perquè dius, bueno, això se'm dona bé, a sobre em pondera per la carrera que vull fer, que si després canvies de carrera, bueno, però que ja t'espavilaràs, perquè ets tu qui has triat la modalitat, no? Però si tu canvien ells i tu vols seguir la mateixa carrera i dius, ai, ara he estat fent dos cursos, aquesta matèria, que em comptava 0,2, i ara... doncs me quedo amb 0,1.
Sí.
No, i el pitjor és que això algun any ho han notificat quan els alumnes ja havien triat les matèries de modalitat del batxillerat. Doncs clar, ja no pots canviar.
No,
clar. I llavors, esclar, tu agafaves una matèria pensant que ponderaria 0,2 i de cop i volta el novembre o el desembre et diuen no, aquest any valdrà 0,1. Clar, és una mala jugada.
Jo crec que hauria de ser fixa.
Sí.
Les que són 0,2, com a mínim, que siguessin fixa.
Sí.
Perquè llavors, jo, per exemple, el que vaig fer abans de començar batxillerat, em vaig mirar les optatives que em donàvem, vaig entrar a mirar les que ponderaven que pogués triar jo com a optatives, perquè el volgués fer magisteri, jo vaig triar les que sabia que m'anaven a ponderar 0,2. Què passa? Que si jo arribo l'any que ve i de les que he triat ara em baixen 0,1 i me'n ponderen altres, doncs potser
has de treure més nota, més millor nota a la part comuna.
Sí,
per
correcte.
Compensar. I aquesta distribució de matèries comunes, modalitat i optatives, l'altre la trobeu bé, correcte?
Home, jo crec que les comunes les ha de fer tothom, perquè,
sí,
clar,
home, òbviament.
Hem d'aprendre.
Crec que sí, que les comunes s'han de fer sí o sí.
Sí,
i les altres dues, que estan dividides en modalitat i optatives,
sí,
no seria millor
que
fer tota una oferta d'optatives àmplia, generosa, i que cada tri en funció dels seus interessos?
A veure,
jo és que penso que hi ha optatives, o sigui, si féssim tot això, que algunes optatives tindrien, o sigui, serien més importants. Saps? I sí que, o sigui, tu podem triar les optatives, veus que hi ha uns nivells que et valdran més, o sigui, que et serviran més, jo què sé. No sé què fas tu de modalitats.
Faig l'ITE, faig literatura,
psicologia,
francès...
Modalitat?
No, francès és optativa. Publicitat.
Que també optativa. És optativa perquè és quan jo faig matemàtica aplicada.
Sí.
I matemàtica aplicada és optativa.
Mates. Perquè nosaltres mates la tenim de modalitat.
Jo faig de modalitat tecnofísica i jo sí que penso que per mi, o sigui, per el que vull fer, fer tecnologia o fer física, és més important que fer francès, que ho vaig triar
òbviament
per triar, saps?
Clar, sí.
Però, saps? Per tant, potser sí que trobo que això estigui més o menys dividit per batxillerats, ho trobo bé.
I ara, fins a dir que si féssim una oferta d'optatives i prou molt àmplia, cada alumne podria fer el seu itinerari en funció dels seus interessos.
Mm.
Podria ajustar-ho més en el que després seria el grau que vulgui fer. Mentre que ara de vegades estàs forçat una miqueta a escollir però que el centre t'ofereix.
Yeah.
I no sempre, no tots els centres ofereixen el mateix.
No,
sí, imagineu-vos un centre que només té una sola línia, l'oferta és molt justa, molt petita. Un centre que té 5 línies té una oferta molt més àmplia,
yeah,
i per tant els alumnes poden triar molt més optatives. Llavors això, clar, condiciona una mica l'itinerari que fa cada un.
Mm,
si tens moltes possibilitats de triar, vas triant el teu itinerari.
Òbviament.
Pensant en el que després voldràs fer, clar.
Clar, nosaltres...
L'altra cosa és que hi ha gent que tria optatives per treure una nota molt alta, perquè això t'ajuda a pujar la nota mitjana de batxillerat.
Clar.
Yeah.
Però nosaltres... després et trobes que quan vas al grau... Doncs, bueno.
Des del meu punt de vista és el que vaig fer. A mi se'ns van donar les optatives i les de modalitat, llavors vaig mirar més o menys el que pel meu itinerari que vull fer, doncs el que puc triar. Òbviament, si estic fent una barreja entre l'humanístic i el social, no anava a triar una barreja, una optativa o una de modalitat del científic.
Yeah.
Perquè llavors, què pinto
sí, però,
jo en allà?
Imagina't que vols fer magisteri i vols especialitzar en ciències.
Home, si em volgués especialitzar en ciències, vale. Però no és el cas. Vull dir... Jo crec que quan tu saps amb què et vols especialitzar després, si, per exemple, vull ser professora de, jo què sé, de biologia, doncs, vale, sí que hagués triat biologia o alguna d'aquestes que sé que em serviria. Però si jo vull ser professora de català, no agafaré biologia,
òbviament.
Perquè biologia, de què em servirà si volguem ser profe de català?
Bueno, és coneixement. És cultura.
Bueno,
la cultura,
sí,
general també és bona, eh? No la menysprem.
Òbviament.
No passi com algú que als Estats Units ha de preguntar on està Groenlàndia.
Ai, ja.
És que això ja...
Tenim un amic que va anar-hi i vaig a preguntar, li vam fer.
No, no, els americans, si preguntes on està Barcelona, el poden posar a Mèxic o el poden posar a Perú. A Perú tranquil·lament, no? Llavors la cultura general també és important, eh? Encara que no ho sembli. Com estudiar història de l'art, haurien de fer-ho, em sembla, que tothom.
Mm-hmm.
Sí.
Perquè després vas a un museu i què veus? Quadres. Però no els pots interpretar perquè no tens formació.
Mm-hmm. Clar, òbviament.
Molt bé, doncs aquí tenim alguns canvis. Com que tot això són propostes, ja veurem com acaba. Esperem que acabi bé per vosaltres, els estudiants, perquè, clar, els professors al final s'enfaden si no tenen les proves, bueno, perquè són professors, ja tenen la seva vida feta, els seus estudis fets, i l'única cosa que han de fer és saber què han de fer per poder transmetre, doncs, als alumnes i preparar-los bé per la selectivitat.
Clarament.
Una pregunta que sempre m'agrada fer és, vosaltres en el... per què creieu que serveix el batxillerat? Només per fer la selectivitat o per aprendre?
Home.
Sense selectivitats.
Per aprendre, perquè és més general que potser el que podria ser una carrera o un grau. Per tant, o sigui, sí que toques altres temes i, home, passar d'ESO a un nivell d'universitat que és molt més, doncs, enfocat en una sola cosa, jo crec que batxillerat sí que ja et comença a dur cap al camí que vols, però també...
Jo crec que és necessari batxillerat.
I per què no us quedeu només amb el batxillerat i no aneu a fer res més?
Perquè no ho podem fer.
Ens volem especialitzar.
Sí.
Ah, especialitzar, però coneixeu d'algú que només hagi fet batxillerat i s'hagi plantat i no hagi volgut fer més estudis?
Sí.
Ah. Sí?
Sí.
Després de fer batxillerat i aprovar-lo, clar, si la suspesa no.
Clarament.
Va,
Hi ha gent que... Jo conec a gent que ha fet batxillerat i ha dit, ja està, prefereixo posar-me a treballar i ja està.
També les ganes que tinguis d'estudiar.
Clar, és que és òbviament això. Vull dir, jo crec que nosaltres dos, si acabem batxillerat, volem anar a la universitat.
Ah, però nosaltres ho teniu clar.
Perquè,
també que persones que fan batxillerat perquè diuen, oh, els cicles formatius és, no, és una cosa molt senzilla i me'n vaig a fer batxillerat. Bé, els cicles formatius tampoc són tan senzills ara.
No.
Però, bueno, en fi, vosaltres ho teniu clar, el que voleu fer,
Sí, òbviament.
Tenim la sort.
Altra cosa és arribar-hi.
Ja arribarem.
Ens arribarem.
Però tu no tens més difícil, perquè si vols fer de mestre, doncs has de passar per l'ESPAP.
Però que m'ho trauré. Jo confio, m'ho trauré.
No, i tant. No són, bueno, són complicades, però tampoc són tan impossibles, no ho són.
Sí, se pot.
En fi, que tingueu sort, amb això.
Moltes gràcies.
Anem acabant nosaltres el programa i avui tenim moltes, bueno, notícies poques. Però sí que tenim agenda d'activitats. El que sí que, com a notícia hi ha, que segur, i a més l'he confirmat aquest matí, és que el Departament d'Educació ha demanat una moratòria, això ara ja segur que s'ha demanat, perquè s'implanti el nou batxillerat d'aquí 2 anys, i no l'any que ve, en els alumnes de primer de batxillerat. Això, per tant, dona un marge, per tant, permet també que tot es prepari millor, que es parli més bé, que es reflexioni més bé i veure si tots aquests canvis proposats doncs, es fan o no es fan o de quina manera es fan. Això és una bona notícia. I després també anunciar que aquí a Calella l'arrencada dels centres educatius després de les vacances de Nadal ha sigut tota normal, no hi ha hagut incidències, tothom al seu lloc, tothom content i amb ganes de fer el segon trimestre fins a la Setmana Santa. Que aquest any, a més, és un trimestre llarg, perquè la Setmana Santa cau en mig d'abril, i per tant
correcte.
Vol dir que... I festes, n'hi ha poquetes.
Sí.
No sé com ho teniu a l'ofreta, però tret del Carnestoltes...
Dos festes, crec.
O sigui, dies de festa i tira que te vas, que diuen.
Sí.
Per tant, teniu dies per disfrutar...
I trimestrals aquells dies, així que...
No, i podeu disfrutar fent classes, fent activitats d'aprenentatge, fent exàmens, o sigui, què més voleu.
Disfrutar. No ens podem encaixar.
Disfrutar fent exàmens.
Molt bé, anem a veure la part d'agenda que ens han informat de que hi ha coses prou interessants, no per als de batxillerat, però per als altres de primària, infantil i secundària sí que hi ha moltes coses. A destacar entre aquestes coses, per exemple, que hi haurà teatre per als nens d'infantil i primària, que ja es venia fent abans de Nadal i que continuarà fent-se. Hi haurà La nena dels pardals, que és una obra adreçada a tercer i quart de primària, La filharmonia vital, per segon i tercer, en fi, són obres de teatre pensades per ells i que fan que també hi hagi un aprenentatge des del punt de vista de què és el teatre, que també és educatiu, encara que alguns
correcte.
Diguin que el teatre no ho és, però ho és. El teatre també educa. Es donaran els premis als guanyadors del concurs de la piràmide de la bona alimentació, que ja s'ha donat. L'Ajuntament ja el va donar i és a treballar a la piràmide de l'alimentació. Això ho heu fet vosaltres?
Sí.
Sí,
a secundària segur,
sí.
No?
És que jo encara tinc
el quadren.
Encara tinc l'imant.
Sí, vinga, feu-li cas, feu-li cas.
Sí.
Mireu-vos-el de tant en tant i mengeu saludable. Després també es faran tallers de bons aliments, de bons hàbits alimentaris, i també es treballarà el tema dels trastorns alimentaris, que és un problema molt greu i que sí que afecta prou persones.
Sí.
Tant nois com noies, perquè moltes sento, això és un tema de les noies, no, els nois. Hi ha nois que tenen trastorns increïbles.
Sí.
Hi haurà també un taller sobre la diversitat sexual a l'adolescència, per tal de també ajudar aquests nois i noies, doncs, que tinguin alguna dificultat o no acabin de definir-se ells mateixos. Hi haurà un taller explícit d'educació sexual i afectiva, afectiva mà, no a bé, això és una altra història. Hi haurà taller sobre l'autoestima. Com ho teniu vosaltres, l'autoestima? La teniu bé? Esteu
bastant
fortes?
Bé, sí.
Fent.
Home, és important. L'autoestima és un dels elements bàsics, i per estudiar cal tenir una bona autoestima, positiva, perquè això ajuda a tenir seguretat en un mateix.
Hi ha dies i dies, però...
Però bé, sí.
El dilluns suposo que l'autoestima deu estar més tocada.
Home, dilluns,
no?
dilluns és
complicat. Estar, l'autoestima encara de cap de setmana, no? Però bueno, el dilluns també s'ha de passar, noies?
Sí.
Aquí no us ho podeu salvar. Hi haurà també un taller sobre sensibilització sensorial a través de la dansa. Com ho veieu, això de la dansa?
És molt soroll. Jo m'ho miro, perquè no, jo ballar no massa.
M'encanta.
Sí. Quina diferència entre les dues, no? Cal ballar una miqueta, també, de tant.
Sí, jo ballo jo sola, eh?
Bueno, algun dia farem alguna classe pràctica de ball aquí, que tenim espai.
Bueno.
I després també, sobretot amb els més petits, hi haurà revisions bucodentals, tallers d'higiene bucodental i vacunacions. Això també és un aspecte important, que també se fa a les escoles de Calella amb els més petits, per tal d'anar fent un seguiment i que no hi hagi cap mena de problema. Aquest any, per exemple, la vacunació serà sobre la varicel·la i la hepatitis. I ho faran amb els alumnes de 6è.
Sí, les vacunes que es fan a 6è, obligatòries.
Bueno, és una manera de fer-ho, i no fan que la gent hagi d'anar al CAP o a l'hospital, que això seria un renou, i potser algú no hi aniria, i d'aquesta manera, si es fa a l'escola, doncs aquí tothom hi pot anar-hi. Després, una cosa interessant, que jo alguna vegada hi he anat i està molt bé, que és el dia 1 de febrer es farà la presentació dels treballs de recerca a l'Auditori Josep Maria Terricabres, aquí a Can Saleta, amb alumnes de Bisbe Sivilla, Escola Pia i també del Freta, que és, suposo que deuen ser els treballs que deuen estar més ben considerats, o han tret més nota o millor nota, doncs fan una presentació en públic, i això es farà el dia 1 de febrer en l'Auditori de Josep Maria Terricabres. És interessant anar-hi, perquè hi ha treballs que estan molt bé.
Sí.
Després, el 28 de febrer, Carnestoltes. Hi haurà la celebració del Carnestoltes. Per tant, 28 de febrer, fins al 28 de febrer, aquell cap de setmana, festes poques.
Poquíssimes. Perquè ens toca trimestrals abans i després de Carnestoltes.
Com és habitual, també, gairebé cada any, alguns centres fan rues infantils, com a fred amb els de batxillerat, també aquest any. No fareu rua vosaltres?
No. Estaria...
Molt bé que us ho passaríeu.
Sí, ens ho passaríem molt bé, però això jo crec que els hi deixem els de primària infantil.
No, però imagineu-vos una rua de primer de batxillerat, les noies disfressades de flors o alguna cosa així, i els nois d'abelles o...
No, crec que ho deixem millor per als infantil i primària.
Sí, nosaltres ho ajudem.
S'ho passa molt bé, la veritat és que està molt bé.
Sí.
I després del 3 al 10 de febrer, i això és important també per a moltes persones, del 3 al 10 de febrer hi haurà les inscripcions als cursos del Centre de Formació Permanent per a Adults. És una, dates importants, perquè en mitjana aquests dies, del 3 al 10, i no són gaires dies, per a aquelles persones que vulguin tenir alguns coneixements sobre informàtica, sobre com funcionen els telèfons mòbils, això va adreçat a persones de més de 65 anys, o fer català també. I, per tant, això ho fan en el Centre de Formació d'Adults d'aquí de l'Ajuntament de Calella. I bé, estem arribant ja al final del programa. Agraeixo molt la vostra col·laboració avui aquí.
M'heu
ajudat a portar el tema del batxillerat. Jo crec que és un tema que portarà cua, Ara es deixarà de parlar durant un temps, segurament, perquè bueno, s'han de trobar els tècnics, els experts i aquestes coses. Però quan torni a sortir ja per aplicar-ho definitivament, segurament els centres, els professors, ja en parlarem si estaran gaire contents o no amb els canvis. A vosaltres potser ja no us tocarà massa, però...
No, nosaltres potser ja hem sortit de batxillerat.
Estaria bé.
Molt bé, i recordem també als oients que el programa es farà es penjarà, perdó, en les xarxes socials, a Facebook, a YouTube, etc. Per tant, si no ho veieu ara, podeu veure, doncs, en qualsevol moment del dia, de la tarda o de la nit, que la nit també està molt bé poder escoltar coses interessants. I res, ens acomiadem fins aquí 15 dies amb una música d'un grup musical que ja fa anys que va desaparèixer, un grup musical català que es deia Esquirols, els Esquirols. No sé vosaltres si ho coneixeu, us sona els Esquirols?
No, no.
De fet, en els anys 60-70, vosaltres encara no estàveu en aquest món.
Es quedava una mica.
Però que ja teniu una certa edat, sí, els seguíem, anàvem als seus concerts. Amb una cançó que es diu Arrels. Doncs bé, moltes gràcies, noies, i a veure si ens trobem un altre dia, que
sí,
ho feu molt bé.
Gràcies.
I a tots vosaltres, oients, fins al proper programa. La tristor, faré una cabana de pedra i de fang on la terra em doni el meu guany. Clavaré les meves arrels creixent de cara al cel. Donaré fruit abundós i l'hivern em despullarà, de neu em cobrirà, neu que fondrà a poc a poc. Després de la lluita intensa vindrà el repòs. Deixaré la terra abonada pel meu esforç. Els fills que em segueixin potser marxaran, però vagin on vagin constants. Clavaran les seves arrels creixent de cara al cel. Donaran fruit abundós. Cal que deixi la meva casa i prengui el bastó. Cal que amb una esperança trenqui la tristor.